Bon dia. L'Ajuntament d'Olot aprova la nova valoració i relació de llocs de treball dels treballadors municipals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No ha estat un camí fàcil, no ha estat un procés ni ràpid ni senzill. Hem passat per moltes etapes, per descripcions, valoracions, al·legacions, revisions, reunions, negociacions. S'ha fet una feina constant per revisar cada lloc de treball. S'ha intentat treballar també des del respecte a les persones treballadores amb criteris tècnics i objectius, doncs, per garantir aquesta equitat.
Acabem d'escoltar la regidora de règim intern de l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz. Aquest dijous precisament ja s'ha oficialitzat l'aprovació al ple. A partir d'ara els treballadors cobraran les retribucions que els pertoca i des de l'equip de govern s'ha impulsat la creació d'un equip de seguiment per valorar possibles canvis en el futur, ja que asseguren que el document és una eina viva. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat de moment que ens deixa aquest divendres 20 de juny del 2025 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
En el ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous també es va aprovar la creació del programa municipal del Pla de Barris, un seguit de tràmits necessaris i la tirada endavant de l'oficina de barris, que permet tirar endavant aquest projecte presentat a la subvenció de la Generalitat. Avui també coneixerem altres propostes aprovades. L'associació Selva ens lidera el projecte de conservació forestal a les muntanyes de Rocacorba. Entre altres, compta amb el suport de l'Ajuntament de Mieres i el seu objectiu principal és millorar l'estat de conservació d'aquesta zona. L'Ajuntament d'Olot alerta d'una possible estafa telefònica, expliquen que reclama el pagament d'un deute o una multa fent-se passar per personal de l'Ajuntament. En successos denuncien 3 persones per emportar-se sense permís 390 quilos de llentiscle de l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa. Els fets van passar la setmana passada. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha demanat a la Generalitat que portin la formació professional a l'Institut Castell d'Estela de Mer. Segons Puig, això podria beneficiar a estudiants de la zona. Festa Major Sant Joan Les Fonts sense restriccions per aigua. A més, la nit de les zones d'aigua torna amb la companyia Dracònia una altra vegada. 4 dies de celebració amb molta música i activitats populars. També parlarem de la Flama del Canigó, que enguany fa 70 anys. Aquest 23 de juny arribarà la Flama Olot a partir de 6:15. En esport, Sergi Vilaquetxa és el nou entrenador del Sant Jaume Olot B. Després que Jordi Freixa no renovés amb el filial de l'Olot, l'entrenador juvenil A agafarà l'equip a la seva estrena a Primera Catalana. També parlarem d'una estrena, en aquest cas, de la del Club Bàsquet Vall d'Envàs Femení, que ja és nou equip oficialment de Copa Catalunya. Després d'unes setmanes d'incertesa, fa pocs dies la Federació Catalana de Bàsquetbol ha aprovat durant l'assemblea de final de temporada que el conjunt garrotxí ascendeixi. Tancarem aquest informatiu de divendres parlant que enguany els balladors de la sardana de Corpus podran veure els gegants cavallets i cabeçuts per Corpus. Normalment els participants de la sardana arribaven a plaça un cop ja s'havien fet els balls, però enguany això ha canviat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El Departament de Justícia indemnitzarà econòmicament la família de la cuinera assassinada a la presó de Mas d'Enric. La Generalitat reconeix el dany causat als familiars i assumeix la responsabilitat civil. L'advocat de Sixena demana embargar 150 milions en béns del MNAC fins al retorn dels murals. Proposa l'embargament cautelar de béns del museu per valor de 150 milions d'euros per garantir el compliment de la sentència que ordena la devolució de les obres d'art. Resolen el crim de Juan Manuel Leiva, desaparegut fa 20 anys anys a Reus. Un equip conjunt format per Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha pogut identificar els presumptes culpables del crim només 3 mesos abans que el cas prescrigués. En successos també detenen un home que va robar en 2 establiments i un cotxe a Banyoles en 3 dies. La policia l'ha detingut 12 vegades per cometre robatoris amb força a la capital del Pla de l'Estany. A l'àmbit internacional, la Casa Blanca avisa que tots els països europeus, inclòs Espanya, han de gastar un 5% en defensa. Washington respon a la carta de Pedro Sánchez, el secretari general de l'OTAN amb Espanya inclosa, en què qualifica d'irracional el 5% de despesa militar. I descobreixen la filtració de 16.000 milions de contrasenyes de Google, Apple i Meta, entre altres. És una de les majors filtracions a la història i inclou 30 conjunts de dades que estaven a la venda i que s'han anat descobrint des de principis d'aquest 2025.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La calor protagonista avui i molts dies més, no hi veiem el final. Molt sostinguda, molt persistent, ja portem així 3-4 setmanes, especialment 3, però vaja, passarem Sant Joan i segurament fins al dia 25-26 de juny amb una temperatura molt, molt alta, màximes a tot arreu, de 31, 32 fins a 35 o 37. A partir d'avui ja podríem superar aquests 35, 36 o 37, tant divendres com també el cap de setmana. Tot això en una matinada encara en alguns sectors ha pujat un grau en general la temperatura amb relativa frescor. Per exemple, a Olost, a Lluçanès, 13 graus, a Mieres i a Planoles, 14 de mínima, a Vic i a Gombrèn, o també a Olot, 16 de mínima, i alta muntanya ha baixat una mica, 7 a Núria, a la Tosa no ha baixat gaire, 11 de mínima. Tot això amb un dia de sol, i a la tarda o al vespre algun ruixadet pot fer cap a la Cerdanya, nord-oest d'Osona, però vaja, sembla que seria poca cosa. Cap de setmana calorós, molt càlid, temperatures doncs que podrien ser ja les més altes del que portem d'any, aquestes màximes que poden superar els 36-37 graus al prelitoral, a la costa de 30-33, i a les valls del Pirineu també es pot arribar als 33 o 34 ben bé. Dissabte algun ruixat, alguna gotellada a la tarda al Pirineu Oriental, sembla que poca cosa, i diumenge una mica més de tempesta. Les de diumenge a la tarda sí que ja podrien ser una mica més fortes localment amb calamarsa o pedra i deixar més de 5, 10, 15 litres per metre quadrat. Ens referim sobretot Ripollès, Cerdanya, però bé, algun ruixat pot arribar a l'Alta Garrotxa, al nord d'Osona, al nord de Lluçanès, i pendents, doncs, diumenge, tot i la calor, d'algun xàfec més.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest divendres 20 de juny del 2025 i el comencem a l'Ajuntament d'Olot, que ha aprovat la nova valoració i relació de llocs de treball dels treballadors municipals. Aquest dijous s'ha oficialitzat l'aprovació en el darrer ple del consistori olotí. A partir d'ara, els treballadors cobraran les retribucions que els pertoca i des de l'equip de govern s'ha impulsat la creació d'un equip de seguiment per valorar possibles canvis en el futur, ja que asseguren que el document és una eina viva. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
El ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat de manera definitiva la valoració i relació de llocs de treball del personal del mateix Ajuntament. Aquesta era una demanda dels treballadors des de feia anys. Segons la regidora de règim intern, Imma Muñoz, es corregeix una obligació legal i el nou document permet oferir una major transparència, equitat retributiva i bona gestió dels recursos humans.
No ha estat un camí fàcil, no ha estat un procés ni ràpid ni senzill. Hem passat per moltes etapes, per descripcions, valoracions, al·legacions, revisions, reunions, negociacions. S'ha fet una feina constant per revisar cada lloc de treball. s'ha intentat treballar també des del respecte a les persones treballadores amb criteris tècnics i objectius doncs, per garantir aquesta equitat.
Muñoz assenyala per què servirà aquest nou document.
Ordenar, fer també justícia retributiva, planificar millor el futur del nostre Ajuntament i el més important és una eina consensuada que compta amb un acord unànime de la Mesa General de Negociació.
Tots els grups del consistori, a excepció de Vox, que no ha votat, donat que el seu regidor no era present al ple, i han votat a favor. Des d'Activem Olot han celebrat l'aprovació, tot i que han lamentat que no s'hagi pogut retornar els diners que els treballadors haurien hagut de cobrar fins ara. L'equip de govern assegura que tenia la voluntat de fer-ho, però que la llei els ho ha impedit. El PSC ha remarcat la necessitat d'anar modernitzant el funcionament de l'Ajuntament. La CUP, per la seva banda, ha celebrat l'aprovació de la nova RLT, tot i que asseguren que no és el millor document que s'hauria pogut fer. Creuen que l'equip de govern hauria pogut comptar més amb l'opinió de la resta de grups i diuen que no s'han acabat de tenir en compte totes les al·legacions presentades pels treballadors. En aquest sentit, Imma Muñoz ha assegurat que el document és viu i que després de la seva aprovació es podrà anar revisant i recollint necessitats per ser estudiades.
A partir d'ara tenim una eina viva, repeteixo, viva, revisable. Això constituïm una nova comissió tècnica de seguiment amb unes funcions determinades, acordar la definició de nous llocs de treball i conduir-los a partir de les fitxes que es proposin, revisar els llocs de treball existents, les seves puntuacions si aquestes reben modificacions de funcions o encàrrecs d'altres tasques, donar resposta a aquelles al·legacions que es puguin presentar un cop aquesta valoració de llocs de treball sigui aprovada pel ple, resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar relacionada amb la relació de llocs de treball i amb la valoració de llocs de treball.
El document i, per tant, la nova normativa podria entrar en funcionament ja a partir del mes de juliol.
Precisament en el ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest dijous també s'ha aprovat la creació del programa municipal el Pla de Barris, un seguit de tràmits necessaris i la tirada endavant de l'oficina de barris que permet tirar aquest projecte presentat a la subvenció de la Generalitat. Ha prospesat també la moció de l'Associació pel Dret a Morir Dignament per tal de donar suport i divulgar en l'àmbit municipal els drets de les persones al final de la vida. També ha tirat endavant la moció presentada per Activem Olot, en la qual es demanava la protecció de les obres de Sixena al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Finalment, també s'ha aprovat definitivament la creació de l'àrea de promoció econòmica i urbanística de les Mates. I no ens movem de l'Ajuntament d'Olot perquè fa uns minuts ha alertat d'una possible estafa telefònica. Expliquen que reclama el pagament d'un deute o una multa fent-se passar per personal de l'Ajuntament. Detallen que t'envien un número de compte dient que es faci l'abonament d'un deute pendent. A més, asseguren que es farà una rebaixa de l'import si es fa la transferència abans d'una data concreta. Detallen que en cap cas l'Ajuntament demana aquestes dades telefònicament i recomanen trucar al número del 112 davant qualsevol trucada d'aquest tipus de manera sospitosa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'associació Selva ens lidera el projecte de conservació forestal a les muntanyes de Rocacorba. Entre altres, compta amb el suport de l'Ajuntament de Mieres. El seu objectiu principal és millorar l'estat de conservació dels hàbitats i espècies prioritàries de la zona. L'espai de muntanyes de Rocacorba ocupa més de 3.400 hectàrees de terreny natural.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Conservar l'espai natural, que especialment no ha estat en els darrers anys, agafa vital importància davant els continus canvis en la meteorologia i després d'una sequera que recordarà com una de les pitjors de les últimes dècades. A banda, espècies i fauna necessiten unes característiques concretes per sobreviure i no desaparèixer. Sota aquesta premissa, l'Associació Selva ens encapçala un projecte de conservació i millora els hàbitats de les muntanyes de Rocacorba, espai que engloba algun punt de la Garrotxa. Es tracta precisament d'un espai natural de més de 3.400 hectàrees, on el principal objectiu és millorar el seu estat de conservació i ser capaços de respondre als reptes del canvi climàtic i al risc d'incendis. La tècnica del projecte Beatriu Tenes n'ha donat més detalls al programa En Profunditat de Ràdio Olot.
Per dur a terme accions sobre, diguem, espais protegits de xarxa Natura 2000, però que no tenien òrgan gestor. Llavors, Selvans, considerant doncs, un dels projectes innovadors doncs, per poder implementar una nova metodologia que hem desenvolupat, que és el model de la triple resiliència, el que va fer és demanar aquest projecte a la Generalitat, que és un projecte que engloba tot l'espai de Roca Corba.
A través d'un model d'actuació que es basa en la resiliència, a través de la recuperació de boscos, la seva millora i preservació, es vol actuar en 628 hectàrees de la zona de muntanyes de Roca Corba. A banda del lideratge de Selvans, el projecte compta amb la total participació de 4 ajuntaments de municipis implicats, entre els quals hi ha Mieres.
Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri, Sant Miquel de Campmajor i Mieres, de la Garrotxa. I llavors també doncs, tenim teixit empresarial d'aquests municipis que a través d'aquests ajuntaments estan participant també com a cofinançadors del projecte.
El projecte també promou la participació d'empreses i de la ciutadania a través de diferents jornades. Durant el mes de setembre es preveu que es faci la presentació als veïns de Mieres. En successos també relacionat amb l'Alta Garrotxa, la Guàrdia Civil ha denunciat 3 persones per emportar-se 390 quilos de llentiscle sense permís de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa. Els fets van passar el 11 de juny, quan els agents van rebre l'avís de l'Ajuntament d'Albanyà, municipi de l'Alt Empordà, que fa frontera amb la Garrotxa. Allà 3 persones estaven emportant-se aquest tipus d'arbust. Quan van arribar al lloc, els Guàrdies Civils van comprovar que les 3 persones que el transportaven no tenien l'autorització necessària per poder recol·lectar aquest tipus de plantes. A més, ho estaven fent en un espai natural que forma part de la xarxa natural 2000 i que està declarat com a pla d'espai d'interès natural. Arran dels fets, la Guàrdia Civil va denunciar les 3 persones responsables per una infracció greu de la normativa mediambiental. El llentiscle és un tipus d'arbust mediterrani i que és clau per a l'equilibri ecològic de la zona.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha demanat a la Generalitat que portin la formació professional a l'Institut Castell d'Estela de Mer. Segons Puig, això podria beneficiar els estudiants de la zona, al mateix centre educatiu i també a les empreses del Ter Brugent. Actualment l'Institut de Mer fa ESO i batxillerat. Aquesta setmana finalitza un nou curs escolar, però alguns centres educatius ja pensen en el seu futur pròxim.
L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha demanat a la Generalitat que portin la formació professional a l'Institut Castell d'Estela de Mer.
Parlant-ho amb la directora de l'institut, és veritat que tenim un institut molt gran i cada vegada hi ha menys alumnes, no? I per tant se li pot treure molt més rendiment i també donant sortida en aquelles necessitats que tenen les empreses, no? de trobar personal, no només de les Planes, Sant Feliu, Amer o el que és la Vall del Ter Brugent, sinó també a nivell de Girona. No? Cal tornar a valoritzar i cal tornar a fer més cursos de formació professional i si els podem tenir a l'Institut de Mer per ajudar a les necessitats que puguin tenir les empreses més properes, serà benvingut.
Actualment l'Institut fa ESO i batxillerat. L'alcalde de les Planes creu que s'hauria de trobar una línia formativa que beneficiés els pobles de la Vall del Ter Brugent.
Sabem que topem amb els instituts que estan fent formació professional aquí a la comarca o també a la comarca de la Selva, i per tant hem de mirar aquella oferta que encaixi per poder portar la formació professional a Mer. Nosaltres hi seguirem treballant, ho sap molt bé la directora de l'institut i també l'Ajuntament de Mer també sé que està fent gestions perquè la formació professional pugui ser una realitat a l'Institut de Mer.
Marc Puig no ho veu com una opció a curt termini, però assegura que des de l'Ajuntament seguiran apretant perquè el Departament d'Educació porti més oferta formativa a l'Institut de Mer. Aquesta setmana finalitza un nou curs escolar, però alguns centres educatius ja pensen en el futur.
De les Planes d'Hostoles marxem cap a Sant Joan les Fonts, on comença la festa major sense restriccions enguany per aigua. A més, la nit de les dones d'aigua torna amb la companyia Dracònia un altre cop. 4 dies de celebració amb molta música de grups com Cadàver o Rural Kids, entre d'altres, i que acabaran la festivitat de Sant Joan, amb ball de gegants, faràndula i la proclamació de l'hereu i pubilla. Ens ho explica tot plegat en Néstor Garbajal.
Festa major a Sant Joan les Fonts. Des del 21 al 24 de juny, la localitat santjoanenca s'omplirà de música, cultura i activitats. El dissabte començarà amb el pregó, portat enguany per la colla jove Els Colats, i la jornada es tancarà amb el festival Fons i Rock a la pista poliesportiva del poble. Diumenge tindrà lloc la concentració de cotxes antics, a més d'una visita teatralitzada al monestir romànic. Per acabar, hi haurà vaneres i rom cremat a la plaça Major. La membre de la comissió de festes, Janine Subirana, explica la novetat de la festa infantil del dia 23.
Com que ja no tenim restriccions d'aigua, hem pogut tornar a fer venir el tobogan aquàtic, que era un gran èxit, i estarà ubicat a la baixada de les escoles, just al costat del pont medieval, durant això, de 10 fins a 1 del migdia, que puc assegurar que s'ho passen superbé. No només els petits, els grans també.
El mateix dia, a la nit, després de l'arribada de la Flama del Canigó, arribaran els actes centrals de la Revetlla amb la Nit de les Dones d'Aigua al mateix pont medieval. La regidora de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Dolors Collet, fica en context la gran trajectòria de l'espectacle.
Fa 21 anys que estem fent l'espectacle Dones d'Aigua. És inèdit, vull dir, és un espectacle que ha passat per diferents formats, no? Des del circ a la dansa o alguna cosa, doncs, com el més contemporani. Sempre intentem que hi hagi aquest voluntariat per part del poble, perquè al final és un espectacle que organitzem des de, no, des de la regidoria de promoció, i per tant volem que sigui algo pel poble.
El 24 de juny, festivitat de Sant Joan, es tancarà la festa major amb el tradicional ball de gegants i de la faràndula, a més del concert de l'Orquestra Meravella, on també es proclamarà l'hereu i pubilla.
I abans dels esports, la Flama del Canigó fa 70 anys. Aquest 23 de juny arribarà a la Flama a Olot a partir de 6:15 de la tarda. Es farà una cercavila fins al final, on es llegirà el manifest amb un poema escrit per Pere Mateu, i es farà el repartiment de fanalets.
La Flama del Canigó fa 70 anys que es manté viva com a tradició, una flama que germana els països catalans de la Catalunya Nord i Sud, Illes Balears i la Comunitat Valenciana. Montse Coll, una de les portadores de la Flama del Canigó, portarà aquesta des del cim fins a Vallter.
I a Vallter anem fent relleus. A Vallter ens esperen una colla de ciclistes. Això que fem ens diem equips de foc, de tot arreu. Llavors ens esperen un grup de ciclistes, aquests ciclistes agafaran el relleu, agafaran el quinqué i el baixaran fins a Vall de Bianya. I a Vall de Bianya després agafaran el relleu uns corredors, els quals uns corredors del Club Natació Olot ho portaran cap a Olot, un altre grup de corredors de Sant Joan ho portaran a Sant Joan les Fonts.
El manifest que es llegirà aquest any hi haurà un poema escrit per Pere Mateu, el president de l'Associació de la Flama dels Països Catalans. La membre de la comissió del Correllengua de la Garrotxa, Núria Bataller, el recita.
És la més vella nit, quan cada cor inventa poemes d'infinit, en la calma silent, quan un poble esquinçat pot reunir els germans i sobre una frontera es rebusquen les mans.
Fa posar
pell de gallina, eh? Sí.
És molt maco.
Doncs, això forma part del manifest d'aquest any i per mi reflecteix molt bé, no?, el que simbolitza.
La flama arribarà a Olot a 6:15 a la plaça del Carme i es farà una cercavila fins al final. Allà mateix es farà el repartiment de la flama i fanalets.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Sergi Vilaquetxa és el nou entrenador del Sant Jaume Olot B. Després que Jordi Freixen el renovés amb el filial de l'Olot, l'entrenador juvenil agafarà l'equip en la seva estrena a la primera catalana. L'objectiu del nou equip tècnic és el de seguir formant jugadors perquè tinguin la capacitat suficient de jugar amb el primer equip a la segona federació. Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
El Sant Jaume Olot B s'estrenarà a primera catalana amb un nou tècnic. Després de 3 anys, Jordi Freixa no continuarà al capdavant de l'equip. L'encarregat de substituir-lo serà l'entrenador del juvenil A de l'Olot, aconseguit la permanència nacional, Sergi Vila, conegut com a Quetxa, i que portarà l'equip juntament amb el mateix cos tècnic durant aquesta temporada 2025-2026. Explica que ell no tenia pensat entrenar el filial olotí i que la proposta li va arribar per sorpresa. Tot i això, Vila agafa aquest nou càrrec amb molta alegria i la màxima il·lusió per seguir complint amb els objectius del club.
Molta gent pensa, ui, te diu, arriba la calor, el pelarem al zero, no? Això està, és una miqueta contradictori, diem. El sol fet de que ells no tenen aquest intercanvi de color a través de la suor fa que la capa de pell, o de pèl, diguem en aquest cas, sigui una capa protectora, és a dir, crea una càmera d'aire que això protegeix enfront de la calor i enfront del fred.
I és que serà la primera vegada que es veurà futbol de primera catalana a Sant Jaume de Llierca, una categoria on enguany hi haurà equips que són o han estat referents dins el futbol català, com el Figueres o el Palamós, entre d'altres. Vila explica que és important estar en aquesta categoria perquè ja és un salt menys el que hauran de fer els jugadors quan entrin a entrenar amb el primer equip. Tot i això, explica que un dels problemes amb els quals es poden trobar i que s'haurà de treballar és amb el tema de la joventut de l'equip.
Si pensem que estan tancats en un habitacle tancat, com seria un cotxe, un espai en què li cau una radiació solar amb una miqueta més intensa, estem creant un ambient molt calent amb la qual cosa, a través de la respiració i del seu panteig, d'acord, no poden intercanviar aquesta calor, aquest excés de calor que tenen a l'interiorment, i bàsicament els hi puja la temperatura, que pot pujar fins a 41 graus, 42 graus a nivell intern, amb la qual cosa això ja és un risc per la vida i fins i tot no, n'hi ha algun que s'ha mort i tot, d'acord?
El Sant Jaume Olot no serà l'únic garrotxí que jugarà a primera catalana. Aquest any es tornarà a viure un derbi amb el Bos de Tosca, que també ha aconseguit l'ascens.
Del Sant Jaume Olot B en futbol, el Club Bàsquet Vall d'en Bas femení, que ja és nou equip de Copa Catalunya. Després d'unes setmanes d'incertesa, fa pocs dies, la Federació Catalana de Bàsquetbol ha aprovat durant l'assemblea de final de temporada que el conjunt garrotxí ascendeixi. Juntament amb el masculí, jugaran una categoria que no s'ha vist mai a la comarca.
Primer el masculí i ara el femení. Guanyar el partit contra el Valls en les semifinals del play-off d'ascens de categoria ha suposat que el Club Bàsquet Vall d'en Bas pugi a Copa Catalunya. Aquesta és la decisió que la Federació Catalana de Bàsquetbol ha notificat al Club Garrotxí després d'aprovar-se durant l'Assemblea General Ordinària celebrada aquesta setmana. L'ascens suposa que el club s'hagi de professionalitzar cada vegada més. A Copa Catalunya l'objectiu és la permanència, ja que el nivell serà superior. L'entrenador del Club Bàsquet Vall d'en Bas, Albert Grabolosa Betus, explica el que es trobaran.
Jo crec que serà una categoria difícil. Hi haurà equips, clar, es pensa que hi ha equips que baixen de Supercopa femenina, vull dir que estàvem jugant dues categories per sobre nostra, que ja és el millor màxim que hi ha aquí a Catalunya, i després trobarem equips que ja havíem jugat nosaltres l'any passat, que el fet de pujar quatre equips, ja saps que quatre tenen el teu nivell, no? I després equips que altres anys ens havíem trobat també, vull dir, hi ha el Terrassa, hi ha un altre de per aquí que també hi era, saps? Que també ja ens havíem trobat l'any passat a primera, que ells havien pujat.
El femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas ja coneix el grup. Hi ha equips com el Terrassa, les Corts, Sant Gervasi, Reus o Sentiment Perico, entre d'altres. El grup està format per 14 equips. Betus explica que l'equip s'ha de fer molt fort a casa, al pavelló de Sant Esteve d'en Bas, i que si es vol mantenir la categoria és imprescindible començar amb bon peu.
Les primeres jornades, sobretot, hem de ser l'equip revelació, no? I hem d'aconseguir fer un molt bon treball ara a l'agost per arribar al màxim a aquestes primeres setmanes. Les primeres setmanes ningú es coneix res, no hi ha material, no hi ha vídeos, no hi ha res gravat, saps? No es pot fer tant de scouting i s'ha d'aprofitar. Cada any ens ha funcionat, rascar el màxim aquests primers 9-10 partits i després, quan ja la cosa s'iguala més, quan ja et fan més scouting i tal, doncs, bueno, després costa més. Pensa que estem jugant contra grans ciutats.
La idea és no tocar gaire l'estructura de l'equip. Tot i això, hi ha algunes jugadores que no seguiran per l'augment d'entrenaments i els desplaçaments que haurà de fer l'equip a partir d'ara. De fet, hi haurà algunes cares noves per aquesta pròxima temporada a Copa Catalunya. L'entrenador explica que l'objectiu és mantenir la idea de joc, però canviant alguns sistemes per tal de fer-lo un joc encara més actiu, atractiu i eficaç. L'equip femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas començarà la temporada la segona setmana d'agost.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, aquest any els balladors de la sardana de Corpus podran veure el Ball dels Gegants. A banda del dels gegants podran veure també, evidentment, el dels cavallets i cabassuts. Normalment, ho expliquem, els participants de la sardana de Corpus arribaven a plaça un cop s'havien fet els balls, però enguany això ja no serà així. Hem parlat amb Narcís Ferrer, president de Flor de Fajol, sobre aquesta novetat, però també de la història que hi ha al darrere d'aquest acte. Aquest diumenge Olot celebra Corpus i Olot Televisió hi serà present, com sempre, amb un programa especial, diumenge una mica abans de les 12 del migdia, per veure el ball dels gegants i la sardana de Corpus.
Parlar de la sardana de Corpus és parlar de l'Associació Cultural i Sardanista Flor de Fajol. La celebració del Corpus a Olot no seria el mateix sense Flor de Fajol i la mateixa sardana de Corpus possiblement no existiria si no fos per aquesta entitat. Un lligam que ve de molts anys enrere i que continua perdurant, tal com recorda Narcís Ferrer, president de Flor de Fajol i un dels culpables que aquesta tradició perduri en el temps.
El lligam comença des de que em van proposar a mi anar a l'Ajuntament com a comissió de festes i d'això ja parlem de 30-40 anys enrere, vol dir que fa molts anys que anem a la saga de la sardana de Corpus i de tota l'historial aquest.
Fa molts anys a sardanes se'n ballaven tres, però amb el pas del temps s'ha unificat a una sola ballada a la plaça Major, just després del ball dels gegants i més recentment també cabassuts i cavallets.
La significació ve de la tradició de l'Eglésia d'aquells anys, perquè Corpus era una diada molt d'Eglésia, per entendre'ns. Ja no hi ha les professons, ja no hi ha, en fi, l'activitat de llavores, ara queda molt resumit a dins de la pròpia Eglésia, però la sardana ha continuat amb el mateix sentit. Val a dir que abans, i molts anys, o bastants anys enrere, la sardana de Corpus constava de tres sardanes, que una es ballava per l'Eglésia, per entendre'ns, l'altra pels pabordes de Corpus i l'altra pel públic que anàvem a l'Ajuntament en aquell moment. I ara això ja s'ha eliminat, no ara, fa molt de temps que s'ha eliminat, i ara el que s'hi passa és que la sardana s'estriba només amb una sardana i que cada any, a més, és la mateixa sardana, és la Déu Viladolat.
I precisament aquest any s'inclou una altra novetat. Els balladors de la sardana de Corpus podran veure ballar els gegants, cabassuts i cavallets des de la mateixa plaça.
En vez de sortir de Can Trinxeria, com es feia cada any, aquest any es sortirà des de l'Hospici i des d'aquí anirem amb comitiva fins a la plaça, sense música, no, simplement una cercavila fins allà, i allà hi haurà un reservat, entre cometes, lo de reservat, un espai perquè la gent que anirem o anirem a la sardana de Corpus, doncs puguem veure ballar els gegants, cosa que no hem fet mai, perquè sempre érem tancats a Can Trinxeria fins a l'hora d'anar a la plaça. Llavors aquest any serà al revés, anirem primer nosaltres a la plaça i llavors tot davant vindran els gegants, els nans i els cavallets.
Enguany s'espera que hi hagi rècord de participació a la sardana de Corpus. En Narcís ens diu que estan contents de la gent que ve. Desenes de parelles, moltes d'elles fidels, que mai fallen aquest acte tan tradicional de la ciutat d'Olot. Enguany Olot és la capital de la sardana i segurament ho és, entre altres coses, per actes com la sardana de Corpus, una sardana que és patrimoni de la ciutat i que va passant de generació en generació.
Amb aquesta novetat de Corpus d'enguany tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres. Més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.